La tercera sessió de les jornades a Pensem Sant Cugat organitzades per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, aquest dimarts posen sobre la taula el debat sobre l'educació. En aquesta ocasió la portaveu ecosocialista al Parlament, Dolors Camats, a qui saludem i donem la benvinguda a Cugat.cat.
Hola, bon dia.
És l'encarregada, dèiem, de, juntament amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, Josep Pàmies, de tractar, entre d'altres qüestions, quin és el model ideal d'educació. El títol de la xerrada ja ens dona una pista, no? És per una ciutat inclusiva, educació pública i de qualitat. Què ens pots dir sobre aquest tema?
Moltes coses, de fet n'hem parlat i molt a Iniciativa i també aquí a Sant Cugat amb la gent de la coalició, sobretot unes ciutats a nivell educatiu on els poders locals, on l'Ajuntament pugui ser molt protagonista i tingui espai per decidir conjuntament, per planificar l'oferta, per pensar els serveis que calen, per pensar què és el més necessari perquè l'educació funcioni en una ciutat, que és la clau perquè la ciutat tingui present i futur. Nosaltres en la llei d'educació hi trobem mancances en aquest sentit, perquè va néixer molt coixa, tenia molta més força quan va entrar al Parlament i va quedar, diguem-ho així, retallada, perquè li deixa menys poder als ajuntaments. Ho deixa més a la iniciativa de cada ajuntament que decideixi si realment s'hi vol implicar a nivell educatiu o no. Nosaltres volíem més potència d'entrada en la llei a l'hora de donar protagonisme a que el regidor d'educació, a que l'alcalde, doncs es posin al capdavant i ajudant a les escoles públiques i concertades, les que toqui a remar en la mateixa direcció. Però sembla que algunes forces polítiques doncs els espanta precisament el paper dels ajuntaments.
Aquesta autonomia dels ajuntaments també es trasllada, el concepte d'autonomia, als mateixos centres pel que fa a la direcció. Vostès com veuen aquesta mesura de la llei d'educació?
Mireu, protagonisme dels ajuntaments, protagonisme del món local per la complicitat i les sinergies que pot generar, no? per remar tots a una, i autonomia dels centres. Autonomia és bona? Segur que sí, que cada centre decideixi col·lectivament, no? Pares, famílies, alumnat també, professorat, claustres, quin model d'escola? Perfecte. Però no podem deixar els centres sols. I l'autonomia portada a l'extrem sense els recursos suficients i sense la xarxa suficient pot suposar que el centre acabi a la deriva. Si parlem de centres amb una comunitat molt activa, amb un alumnat molt brillant o sense problemes, doncs mira, ja pot anar fent sola. Però no tots els centres són així en una mateixa ciutat. I per tant, la idea de xarxa, de treballar conjuntament, de que l'autonomia serveixi per decidir un projecte propi, però sabent que treballes en una col·lectivitat, en una xarxa amb els altres centres de la ciutat, amb les altres escoles, fins i tot amb els altres serveis educatius, l'escola de música, l'escola d'adults, les escoles d'idiomes, això és imprescindible. I a vegades no queda prou clar quan parlem d'autonomia de que aquesta xarxa, ja sigui a través de l'Ajuntament, ja sigui a través del govern, hi serà. I per nosaltres aquesta és una aposta clara.
A la xerrada introduïu el concepte de model inclusiu. De fet, la Generalitat ha aprovat una acció per la qual el 70% dels alumnes el 2015, aquests alumnes amb necessitats educatives especials, estiguin escolaritzats en centres educatius ordinaris. Com ho veieu?
La llei fa una aposta per l'educació inclusiva. A Iniciativa estem totalment d'acord en aquest aspecte. Creiem que és l'escola la que ha d'adaptar-se als seus alumnes i no pas obligar cada alumne a adaptar-se a un únic model d'escola. Hem de poder fer una escola on hi càpiga tothom, tots els nens i nenes, perquè volem una societat on hi càpiga tothom. I per tant, els nostres centres han d'acollir aquells nois que van més de pressa i que són més llestos, i aquells que van més a poc i que porten un altre ritme, aquells que tenen alguna dificultat física que obliga doncs, a adaptar l'escola, però també aquells que potser no la tenen física, sinó que és psíquica. És a dir, necessitem centres que on hi càpiguen tots els nens i nenes, perquè volem una societat on hi càpiga tothom, i evidentment no tothom per fer el mateix, però sí on hi càpiguem tots. Per tant, l'aposta per l'escola inclusiva és clara. Això vol dir que aquells professionals i aquells centres que durant anys s'han dedicat a l'atenció a les persones doncs, amb discapacitats, amb persones amb mancances, amb persones amb deficiències del tipus sensorial o del que sigui, que són grans professionals, han de poder continuar tenint aquests nois i noies en els centres educatius, però com a suport al centre educatiu ordinari, no? Que és on cal la inclusió. Evidentment això vol una transició, això vol dir unes etapes, però el que hem de procurar és que cap d'aquests nois i noies rebi menys atenció, però en canvi sí que tothom aprengui, no? I aprengui dels uns i dels altres i aprengui també a conviure en una escola inclusiva primer, perquè després volem una societat inclusiva.
Aposta forta també per les noves tecnologies. De fet, s'han destinat 24 milions d'euros a material informàtic i s'ha conegut doncs, la implantació del llibre electrònic a les escoles, etc.
Mireu, és evident que en els darrers anys estem veient la introducció d'aquestes, que ja no són noves, d'aquestes tecnologies a les aules. Però no podem oblidar que en el fons l'1x1 o la informatització, la digitalització de molts el llibre electrònic, no deixen de ser instruments al servei de, que sempre han de servir perquè allò que passa dins de l'aula funcioni millor. I imprescindible abans de qualsevol avenç tecnològic d'aquest tipus és la formació del professorat, que sàpiga com utilitzar aquests materials, que tingui la formació adequada per treure'n el màxim profit, que conegui també els riscos que suposa posar internet a l'aula o tenir un ordinador per cada alumne, i per tant no ens sembla que calgui córrer gaire. És important, avui els nostres alumnes són nadius digitals, coneixen millor moltes vegades que els propis pares l'ús d'aquestes tecnologies, a vegades millor que els propis mestres, i per tant no és una qüestió de córrer, sinó de fer-ho ben fet i sobretot per poder-ne treure el màxim profit i no pas caure en riscos o en errors.
Acabem aquesta entrevista parlant de l'educació superior, concretament les de a les universitats. Tenim dues grans novetats en aquest camp. Una és les proves d'accés a la universitat, que canvien una mica el seu model aquest juny, les convocatòries d'aquest juny, i una altra és la implantació ja definitiva del Pla Bolonya. Per tant, els alumnes que entrin a primer de universitat, de qualsevol carrera universitària, ja ho faran dintre d'aquest pla.
Com en qualsevol canvi a nivell educatiu, els efectes els veurem a llarg termini. I el que està clar és que en l'adaptació a Bolonya, a l'estat espanyol en general, ha anat tard i ha sigut poc agosarat. I a més té el risc de no fer-ho amb prou acompanyament. I m'explico, tard, perquè som dels darrers països en adaptar-nos, malgrat que Catalunya va més de pressa, però en general l'estat espanyol en adaptar-nos al que suposen les titulacions Bolonya. Poc agosarat, perquè s'hagués pogut aprofitar per realment fer una reconversió de moltes titulacions i del model universitari perquè fos molt més competitiu en el sentit educatiu, però l'ana també més cooperatiu en el sentit de col·laboració entre les universitats, i poc acompanyat perquè alguns d'aquests canvis pressuposen també informació, i a vegades doncs, no sempre hi ha hagut l'orientació suficient de cara a l'alumnat, i sobretot perquè falta l'acompanyament econòmic. El que no pot suposar alguns dels canvis que estan sobre la taula és que hi hagi dificultats, o sigui, més entrebancs econòmics o més despesa per accedir a la titulació universitària. I si això no s'acompanya d'un suport econòmic, sigui en beques, sigui amb més finançament, perquè no sigui un problema l'accés a la universitat, el problema econòmic, doncs també serà un obstacle, no?
M'oblidava, Dolors, de preguntar-te pel model santcugatenc. S'han ampliat les places en educació superior aquí a la nostra ciutat. No sé què et sembla el model, pel que coneixes, del model santcugatenc educatiu.
Sant Cugat probablement té elements comuns a altres ciutats doncs, de l'àrea metropolitana o de la segona corona metropolitana a Barcelona, en el sentit d'un fort creixement de la demanda educativa en els darrers anys, però alhora també té elements que, que no encaixen amb tot això, i és una forta oferta educativa que va més enllà de la pròpia ciutat, no? Sant Cugat ofereix places educatives i serveis educatius des de Barcelona fins als Vallesos i a tota l'àrea metropolitana. Per tant, no és només un model de ciutat, perquè no ofereix només una oferta educativa als vilatans de Sant Cugat, sinó gairebé a una part important de la població de Catalunya, no? Amb uns models de centres escolars molt determinats i molt concrets. I per tant, en alguns aspectes surt fora, no?, del que és el model de ciutat, en altres, pel que fa doncs, al creixement dels darrers anys d'alumnat, doncs és evident que ha hagut de fer front, com moltes altres ciutats de Catalunya, més a la quantitat que a la qualitat, a l'hora de crear places i a l'hora de que aquestes siguin, i a l'hora precisament de que aquestes places siguin per tothom i d'accés a tots, no? Per tant, hi ha alguns elements que sí que són comparables amb altres ciutats, n'hi ha d'altres que escapen completament al model d'una ciutat, no? Perquè en aquest cas Sant Cugat no ofereix educació només per la ciutat, sinó molt més enllà.
Doncs moltíssimes gràcies, Dolors Camats, per aquesta visió de l'educació.
Molt bé, moltes gràcies.